Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, informa Lluís Freixas. Primeres hores de confinament perimetral i també nocturn a tots els municipis del país. A l'Hospitalet de Llobregat hi ha una unitat mòbil de Catalunya Ràdio per saber com s'està vivint la nit en aquesta ciutat metropolitana. A l'Hospitalet de Llobregat, David Àngela, bona nit.
Bona nit. Els Mossos d'Esquadra patrullen aquesta nit pels carrers de l'Hospitalet de Llobregat per fer complir les restriccions que estableix el confinament perimetral que coincideix amb el toc de queda aquest cap de setmana. Segons el cap de guàrdia de la comissaria dels Mossos aquí a l'Hospitalet, avui surten amb la intenció d'informar però no descarten sancionar.
I intentar que tothom que estigui al carrer a partir d'aquella hora, doncs, com a mínim informar-lo, i en el cas de que estigui, podria ser que tinguéssim alguna persona, doncs, que encara, tot i que és divendres, encara no s'hagués assabentat de la normativa, doncs informar-lo, i aquelles persones que en principi, doncs, ja se'ls ha detectat durant el llarg de la setmana, doncs a partir d'aquí sancionar-lo, no hi ha més.
I és que segons el cap de guàrdia dels Mossos, com a la resta de municipis del país, a l'Hospitalet la majoria de la gent és responsable, però també hi ha persones que incompleixen sistemàticament les normes. David Àngela, la unitat mòbil de Catalunya Ràdio, l'Hospitalet de Llobregat.
Dotze detinguts, dos dels quals menors i 20 agents ferits. És el balanç provisional dels aldarulls que hi ha hagut al centre de Barcelona, protagonitzat per manifestants en contra de les restriccions per contenir la Covid. També han saquejat com a mínim dos establiments comercials, han deixat dues furgonetes policials inutilitzades i diversos vehicles policials danyats. Mossos relaciona els aldarulls amb un grup violent d'extrema dreta. Ahir el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d'Oriol Junqueras contra la decisió del Suprem de fa més d'un any de prohibir-li sortir de la presó per recollir l'acta d'eurodiputat. L'alt tribunal ha decidit tramitar el recurs del líder d'Esquerra amb l'argument que afecta drets fonamentals. Afegeix que el cas mereix ser estudiat perquè és inèdit i no hi ha doctrina sobre la qüestió. Mentrestant, l'Eurocambra ha decidit reactivar el suplicatori contra els eurodiputats de Junts, Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, aturat durant aquests mesos de pandèmia. Almenys 14 morts i més de 400 ferits en un terratrèmol de magnitud 7 a l'escala Richter, al mar Egeu, entre Turquia i Grècia. La majoria de víctimes mortals són turcs de la ciutat costanera d'Esmirna, on diversos edificis s'han ensorrat i hi ha gent atrapada entre la runa. Aquest home ha pogut escapar per poc.
Em pensava que el terra s'escardava. En aquell moment no pots pensar, només mires de sortir. Al voltant tot queia. Per sort, el nostre edifici està intacte. Hem tingut pànic, però hem aconseguit sortir-ne a l'últim moment.
A l'illa grega de Samos també han mort dos adolescents. I França mobilitza 7.000 policies per reforçar la seguretat arreu del país després de l'atemptat jihadista en una església de Niça, que dijous va acabar amb 3 morts. A aquesta ciutat enviaran 120 de suplementaris, com ha anunciat el ministre de l'Interior, Gerard Hermanan.
I també a la ciutat de Niça, en la competència del Ministeri de l'Interior, s'enviaran 120 policies més per reforçar-hi la seguretat.
El govern francès també demana a les seves ambaixades a l'estranger que extremin les mesures de seguretat per prevenir atacs. La novel·la 1920 d'Helena Carreras Gravalosa ha guanyat aquest divendres el 40è Premi de Novel·la Curta Just Manuel Casero, que atorga la llibreria 22 de Girona. L'obra relata les vivències d'un adolescent a l'institut durant un curs marcat per esdeveniments com el procés independentista, la pandèmia i el confinament. El jurat destaca l'ús versemblant del llenguatge juvenil per fer un retrat creïble i fresc d'una generació en un moment històric crític. El premi Just Manuel Casero està dotat amb 2.500 euros i la publicació de l'obra a l'editorial Empúries. La guanyadora, Helena Carreras Gravalosa, és filòloga i ha treballat com a correctora i professora de llengua. Esports, David Ubach.
Ronald Koeman, l'entrenador del Barça, assegura que Ansu Fati té molt talent i bon rendiment, però això sí, que ha de millorar pel que fa a la concentració. El Barça juga aquest dissabte al camp de l'Alavés a la Lliga i el tècnic holandès només disposa de dos centrals, Piqué i Lenglé. La vuitena jornada de Lliga Primera ha començat ja aquest divendres amb l'Eibar 0, Cadis 2. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça ha guanyat a la pista del Baskonia per 72-71. Nicola Mirotic ha tornat a jugar després de superar la Covid-19 i ha evitat amb un tap una última cistella que hauria donat la victòria als bascos. També en bàsquet, a l'ACB Fuenlabrada 93, Joventut 84. Aquest dissabte el Baxi Manresa rebrà el Bilbao i també jugarà el Cadí la Seu Unigirona de la Lliga Femenina. I en handbol hi ha hagut victòria del Barça contra el Benidorm per 43-29 a la Sobal. Aquest dissabte els blaugranes jugaran a la pista del Cisne de Logroño, de Pontevedra.
Fins aquí les notícies.
La jornada esportiva no s'acaba fins que...
Bona nit, és diumenge, són les 11 i som al club.
Fins que no tanca el Club de la Mitjanit amb Xavi Campos.
Que ha donat de si el cap de setmana futbolístic i esportiu.
I sobretot amb un equip de comentaristes de referència al país.
Ricardo Arquemada, Ricardo, bona nit.
Bona nit, Xavi.
L'Oriol Domènech.
Hola, bona nit.
Sònia Gelmàs.
Hola, bona nit.
Jordi Borda.
Bona nit.
Jordi Costa.
Hola, bona nit.
El Bernat Soler.
Bona nit.
Àlex del Mas.
Bona nit, Xavi.
El Club de la Mitjanit.
En l'univers Sònia Gelmà, Pedri, seria el germà petit de Dembélé.
No, no, és que em sap greu perquè...
Cada diumenge a les 11, el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, tancant la jornada esportiva. Catalunya
sempre gravàvem per separat. Això és així. Cadascú pel seu cantó i després us sumaven. Va haver un moment en aquesta cançó que no es van poder resistir a gravar junts. Això que sona inclou un efecte que es diu Well of Sound. Tres guitarres simultànies. D'aquesta cançó es van fer 50 gravacions fins trobar la perfecció amb 50 micros a l'estudi. El vídeo musical era de Wayne Isham. Premi MTV. Surt el grup que canta, un nen que no pot dormir i un vell que s'ho mira. I la van versionar els Motorhead i també Apocalíptica. La fan servir per il·lustrar partits de béisbol i de futbol americà i un tio que es diu Mariano Rivera dels New York Yankees també la fa servir quan vol sortir en escena. I ara, per acabar, va ser utilitzada, i això ja no us agradarà tant, per torturar persones iraquianes durant la guerra. Ho he dit bé, al fons, tot això?
Segur que sí, home. La part final és desagradable. Sempre el rock dur com a, no sé, com a element negatiu de la societat, quan és tot el contrari.
Es pot dir heavy metal més trash?
I això és thrash metal. Sí,
thrash metal, total,
val, estat, sí,
correcte,
sí.
No? Bé, va sortir el disc el 29 de juliol del 1991. Era un àlbum que es deia...
Black Album.
Efectivament, es van fer...
Què?
30 milions de còpies.
Sí, i... Lars Ulrich, que és el bateria de Metallica, sempre deia... Si m'haguessis dit quan començàvem que vendríem aquest número de còpies, t'hagués dit, quina droga t'has pres? I segon, me'n dones una mica?
Qui són?
Qui són? Metallica.
I com es diu?
Lars Ulrich, Enter Sandman, Kirk Hammett, James Hetfield, aquí era l'època de Jason Newsted perquè Cliff Burton ja havia mort.
Doncs, senyores i senyors, com cada finestra indiscreta, una música del 1991 ens dona entrada a l'univers de la finestra indiscreta. Com podeu comprendre, avui aquest programa ha d'acusar i parlar i reflexionar-ho molt bé sobre tot el que ens està passant i el que s'ha fet amb la cultura i amb el cinema. Senyores i senyors, aquest serà un programa que hem canviat sobre la marxa. És...
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Té mèrit, eh? Dues hores de cinema sense cinema i sense cinemes, sense estrenes i, bé, plataformes, sí, clar, clar, sempre ens quedaran les plataformes. Mare meva, bé, escolteu,
intentarem treure l'entrellat i, a més, posar la nota d'optimisme. Però l'Alfons sempre diu, no sé què farem, no sé què farem, ai, no sé què farem.
Sí, i et deia que passaria això i em deies que no, i ha passat,
ha passat. I espera't, que encara parlarem del tema, eh? Però aquí estem, en directe, amb tots vosaltres, la Sílvia Andrés, l'Oriol Fidalgo, l'Àlex Gorina, l'Alfons Gorina, en Guillem Marí. Bona nit, Guillem.
Bona nit, què tal?
I el Carles Romero, que vindrà després amb més música potentíssima com aquesta, fins les 2 de la matinada. I després vindrà el senyor Ennio Morricone i ens donarà una lliçó extraordinària de com fer bandes sonores. Quines? Ah, aquest és el misteri. Però començarà un recorregut internacional als orígens de la seva carrera. Si voleu seguir amb nosaltres i voleu participar, opinar, concursar, demanar, protestar, el que sigui, ja ho sabeu, facebook.com/finestraindiscreta i finestra@catradio.cat.
Ustedes que se emborrachan, o ustedes que juegan a las cartas y a los dados y a los caballos, les ayudaremos a que no pierdan su bien ganado dinero en garitos y apuestas.
Esta nena ha captado mi atención.
Les infundiremos la fuerza para dejar de beber, para dejar de jugar.
Ya no me interesa.
I després de la careta del programa sempre fem allò que es diu un aniversari, alguna nota particular, un detall. Aquest musical el va estrenar Mario Gas al TNC, que ha hagut de tancar, evidentment, també. Va tenir la premiera a Nova York el 3 de novembre del 1955. Versió cinematogràfica, és a dir, dimarts farà 65 anys. És un musical sobre els baixos fons de Nova York a partir d'escrits de Damon Runyon i va ser l'únic musical dirigit per Joseph Leo Mankiewicz, és a dir, Guys and Dolls, ellos i elles. Surt un jugador, Nathan Detroit, que és Frank Sinatra, i surt un llest, que és Sky Masterson, interpretat per Marlon Brando, que vol seduir una missionera i se la vol emportar a l'Havana. Ella era Gene Simmons. I Vivian Vance era la noia del show business que es vol lligar al Frank Sinatra. El problema és que els dos protagonistes no sabien cantar, Marlon Brando i Gene Simmons, quina pena. Però, en fi, de tota manera, l'energia de les cançons de Frank Loesser, mítiques des d'aquella estrena, doncs ens han d'acompanyar en aquests minuts de delícia, de plaer, quan al cinema no hi havia qui se'l resistís. A veure, per cert, el musical teatral es va estrenar el 24 de novembre de 1950, és a dir, que ja d'una tacada, en 3 setmanes farà 70 anys de la versió original teatral.
I t'has oblidat la versió de Mark Hamill a Los Simpsons.
Per descomptat! Molt bona aportació, Guillem Marí! I ara, la promo del programa que teníem preparada amb tot allò que al final pràcticament no tindrem.
La finestra indiscreta.
Hola. ¿Os gustan los temas conflictivos?
Nos encantan los temas conflictivos.
Pues pasad, pasad.
Sesgai, ets un sentimental. Un sentimental adorable i cachondo. Gràcies per venir a la finestra indiscreta aquest divendres a parlar-nos de sentimental. Tu també, Carles Romero, que plores cada vegada que mor un mite musical. Sort que aquesta setmana tramparem amb els AC/DC i tu vius i ben vius.
Sí.
Tu, Spike Lee, prepara't, que et despullarem les teves Strange Things.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Ja decía yo que no era buena idea que vinieran a cenar.
Mira, ara, fent recompte, ja perdonareu, Guillem, Alfons, companyia, em trobo que sí, que tindrem l'Spike Lee i les estranyes coses d'Spike Lee, perquè la Sílvia s'ha ocorrat, i també tindrem el Carles Romero i els AC/DC.
Només ha faltat el Sesgai i m'ha semblat molt convenient posar de fons aquí Highway to Hell, perquè ens n'anem a la merda tots directament.
No, per favor, per favor. Tot això és perquè no ens n'anem a la merda. Jo no em vull morir.
No, sinó un emotional rescue dels Rollings i ens rescata emocionalment. Cosa.
I per què els Rollings? Doncs hi ha una... No s'han mort, cuidado, perquè sempre posem músiques de fons de gent que s'ha mort, però en aquest cas no és així, perquè de tot el que teníem a la vista i tal plegat, hi ha un festival que sí que es celebra, que és l'Inèdit, el Festival de Músic Documental, que va començar ahir i que arribarà el 8 de novembre i que, com és online, doncs no hi ha problema. És que s'ho tenen una xurra,
Els xurra els editors fes, que el vam acabar al límit de...
És veritat, però de totes maneres ja feia una versió online, jo crec que és una cosa que els festivals en general ja ho han d'adoptar indefinidament.
I ja veuràs com hi haurà més exemples.
L'Inèdit sempre han sigut molt espavilats per això, molt avançat, ja fa anys que tenen la plataforma Inèdit TV, i posant la puteta, no?, i avançant-se quan passen aquestes
coses. El cas és que hi ha dos documentals que us recomano, que és Rolling Stones, Life and Death of Brian Jones, de Danny Garcia, i Bill Wyman, The Quiet
Aquest
One.
Aquest té moltes ganes.
El d'Oliver Murray.
És el meu preferit dels Rollings.
No, pots resistir-se, pots resistir-se. Però el que és important és que qui monta tot això ens ho expliqui.
Hola a totes, tots, tots, totes, totis. Soc Uri Altell, director del Festival Inèdit, festival de documentals musicals que expliquen vides i expliquen històries amb la música sempre com a eix vertebrador. Tenim docus de gairebé tots els estils musicals. Al llarg dels nostres 18 anys hem posat des de música clàssica a molts Stones, molt Johnny Cash, molt Dylan, a l'electrònica més cabrejada que us pugueu imaginar. Tot i que aquest any probablement no tenim de tots els estils, però seguim mantenint aquesta transversalitat. Teniu tota la info a inedit.org o in-edit.tv. A més, teniu l'homenatge a Marie Lossier, que pels que sigueu curiosos o creadors és molt, molt inspirador i molt recomanable. I els creadors també dius que tenim una acció paral·lela que per aconseguir les millors eines de distribució de les vostres pel·lis i els vostres documentals audiovisuals, conjuntament amb plataformes, televisions i festivals. És una col·laboració que hem fet amb el Festival Serializados i amb Mèdia. I també amb col·laboració amb el Festival Cruïlla i Retines hem fet uns curts documentals que s'han fet durant la pandèmia amb els artistes que tenien dintre el paraigües de la Cruïlla XXS d'aquest estiu. Tota la informació a in-edit.org.
La finestra indiscreta moderna a ritme d'anys 20. Goodbye, good, goody girl, I'm changing anyhow. So beat the drums, cause here comes the really modern Millie now.
Vayan a un hotel a follar, pero no. No, ¿sabes por qué? Porque les gusta que les oigan.
En el fondo lo que nos pasa es que les tenemos envidia.
Nosotros tendríamos que cambiar el colchón también porque el nuestro tiene ya...
¿Qué cosa?
Mucha guerra.
¿Cómo son vuestras relaciones?
¿Juntos o por separado? ¿Qué más se puede hacer en una alfombra?
Follar.
Doncs s'havia d'estrenar Emma, s'havia d'estrenar la nova versió de Les Brujes, teníem en cartell Hop Gap, l'artista Anónimo, Falling, Anne, i s'havia d'estrenar, a banda de que amb moltes ganes, Sentimental, la nova pel·lícula d'en Cesc Gay. Us havíem promès que el tindríem avui aquí. De fet, fixeu-vos, ja l'havíem entrevistat i tot.
Cesc Gay és un sentimental, això ho sé. Cesc, benvingut i bona nit.
Bona nit.
Una pregunta de curiositat prèvia. Aquests famosos veïns vostres que en un moment determinat van trastocar la tranquil·litat de l'edifici i van provocar la idea de la pel·lícula, segueixen sent uns veïns vostres? Són conscients del que van acabar inspirant? Han vist l'obra de teatre i els ensenyaràs la pel·lícula?
Segueixen sent veïns.
Ei, un moment, no! No fem spoilers! Això ja ho sentirem quan arribi el moment, quan s'estreni Sentimental, que no s'ha estrenat a Catalunya. En fi, Marta Esteban és la productora del Cesc Gay i d'aquesta pel·lícula. Marta, benvinguda.
Gràcies, Àlex. Aquí estem, aguantant aquest xoc que tenim a sobre.
Escolta'm, que maco que és el Cesc Gay, que bona que és la pel·lícula, quines ganes que els catalans la puguin veure. De fet, s'ha estrenat en alguns territoris d'Espanya, no?
Sí, a tota la resta d'Espanya.
O sigui,
sí.
Tota la resta d'Espanya s'ha pogut estrenar Sentimental, la pel·lícula catalana del Cesc Gay i la Marta. Doncs, en fi, quina reflexió podem fer al respecte? Perquè, clar, jo veig que no ens confinen del tot, diuen, perquè les empreses no s'aturin, però jo diria que hi ha moltes empreses com la teva que s'han vist aturades, no? I és una mica discriminació, això.
Jo crec que sí. Estem aturats i colpejats, perquè comprendràs que estrenar una pel·lícula és una inversió molt forta, i que el dia abans de l'estreno ens han avisat que no obrien els cines és algo impensable. Havent demostrat...
Sí, no, digues.
Havent demostrat realment que els cinemes, no hi ha hagut cap cas de Covid, que el cinema és un lloc segur, que han estat treballant totes les sales per aconseguir que la gent anem allà, que la gent es senti separada de tothom, com si fossin uns escacs, els negres o els blancs. Entens? És a dir, que ha estat tot molt pensat i molt treballat i tothom ha fet un esforç molt fort perquè puguem estar anar al cinema.
Marta, perquè a més tu feies una aposta, perquè moltes pel·lícules les han atreçat i atreçat i atreçat i encara les retarden, però tu vas plantar bandera i vas dir no, jo estreno tal dia, com per defensar negoci, defensar país i defensar el cinema.
Exactament. Vam discutir el diumenge passat, fixa't, perquè clar, hi ha la publicitat, que hem fet una inversió de 300.000 euros que ha sortit, i aquesta publicitat ja ha vingut l'atura, no? Llavors, el diumenge vam tenir trucades, allò, canvia la data, canvia tal, i jo vaig dir no, perquè no sabem què passarà en un futur. Llavors ens semblava una mica absurd de frenar alguna cosa quan la previsió futura tampoc és clara. I a més, perquè crec que hem de tenir presència, hem fet pel·lícules, tenim un lloc segur on es poden projectar. Ja hem admès que perdrem diners, és a dir, que no pot haver els mateixos espectadors que quan vam estrenar Truman o quan ha sigut un altre moment que les sales s'han pogut omplir 100%. Hem fet tots uns esforços per arribar a l'espectador, al nostre públic. I, per tant, a mi em semblava que era algo que necessitem pel·lícules, necessitem sortir i anar a llocs segurs a veure cultura, anar al teatre, anar al cinema.
Però,
aquesta és la meva opinió.
Fixa't que els museus poden estar oberts i totes les galeries d'art i tot això, amb el 30% de l'aforament. Bé, sí. Quina diferència hi hauria en que els cinemes estiguessin al 30% com a mínim de l'aforament?
Jo crec que, a més, són aquestes lleis que no les pensen, perquè, a més, en el cinema, quan s'entra al cine, tu estàs sentat amb mascareta i no tens ningú ni a davant ni als costats, saps? Perquè es fa aquesta forma de sentar-se. Uh-huh. Després es poden sortir per fileres. És a dir, que en el fons és un lloc que no et creues, entens? Uh-huh. És a dir, que està molt, molt segur. És a dir, no ho entenc per què hem fet això. La veritat, no ho entenc. I crec que tampoc ells li donen importància. Crec que no ens consideren en cap moment una cultura important pel país. Aquesta és la veritat. Estic molt duguda.
Sí, Marta.
Estem molt duguts.
Soc l'Alfons. Una pregunta. Si haguéssiu sapigut fa una setmana que no es podria estrenar a Barcelona, però sí a la resta del país, haguéssiu preferit endarrerir, aleshores?
Segurament haguéssim enrederit els 15 dies o haguéssim enrederit tota la publicitat a Catalunya. Tota la publicitat que han fet a Catalunya, que està al metro, que està a tot arreu, els pirulis, tal, l'haguéssim enrederit, entens? Nosaltres hem fet una publicitat global. Els mitjans ens han cobert fantàsticament i us hem d'agrair a tothom, us heu volcat, no? Llavors, ja haguéssim sigut un altre panorama.
Ai! Bueno, et saludem, Marta, i tot el recolzament, perquè realment el cas de Sentimental, sí. En fi, jo li hagués dit ja definitivament, escolta, doncs que et paguin com a mínim el rellançament publicitari de quan s'estreni finalment a Catalunya, que te'l paguin la Generalitat, o sigui, ja directament, no?
Amb el Guillem ahir parlant d'això, que estava a Barcelona coberta d'imatges de Sentimental, i això costa diners.
Per exemple, el cinema Boliche havia d'estrenar Lua Vermella, una pel·lícula que a mi m'agrada moltíssim, i està anunciada My Mexican Bretzel, de la Núria Jiménez, que és una de les grans pel·lícules de la temporada, ja us ho dic ara. A banda de tot el que acostumen a fer, a banda que estaven fent La Voz Humana i tot molt bé. I l'Alfons Mas, que va ser dels últims que va obrir, pobre, el Boliche.
Ha sigut un vist i no vist.
Ha sigut un vist i no vist. Alfons Mas, benvingut a la finestra indiscreta.
Hola, moltes gràcies. Com esteu?
Doncs malament.
No, i tant.
Home, jo et diré una cosa, eh? Vull dir, evidentment, jo no em vull morir, ni vull que es mori ningú. I, evidentment, si s'han de prendre mesures radicals, doncs... A tots farem pinya, però veig greuges comparatius, discriminacions i coses que no entenc. I això és el que a mi m'enrebenta. No sé què penses tu, Alfons.
Pues comparteixo exactament el comentari que acabes de fer ara. O sigui, una mesura radical hauria sigut molt més oportuna, penso, per tenir uns resultats positius i que ens afavoreixin a tots. Però el que està passant ara és una mica... Bueno, produeix una incertesa absoluta i està totalment, això. Amb una confusió grandiosa.
Jo és que penso, ara has obert, no? I has tornat a tenir les sales en funcionament i tota la programació, i tens un personal que ha tornat al cine i que està treballant, i que de cop i volta, pam, una altra vegada. No sé si ara es pot fer un ERTO una altra vegada per dues setmanes, o què passa, m'entens?
Sí, en principi és el que anem a provar ara. Clar. Aquest ERTO, però clar, els nanos que ara es tornaran a apuntar a aquest ERTO, doncs igual les posen a la cua i vés a saber quan cobraran això.
Ah, sí, tu d'aquestes mesures que la Generalitat diu que ha fet una... ha aprovat una partida econòmica extraordinària i tal igual, però que heu de fer tota una sèrie de gestions per aconseguir la petició i tal igual, ho mouràs tot o fa, o fa mandra?
Fa mandra perquè és el cas del mateix que van dir al començament de la pandèmia, i després els resultats han sigut bastant negatius. No obstant, no ens queda una altra opció que intentar moure-ho, evidentment. A diferència d'altres països, com escoltàvem ahir, per exemple, la cancellera Merkel, la solució ja ve donada amb el fet, o sigui, ja van tancar tots els locals, bars, restaurants, cinemes, i immediatament ja va dir que ja assolien el 75% dels gastos. O sigui, no era una cosa que es provés, es fes, no, ja ho assolia directament. Clar, una resposta així tan contundent no és la que pas ens estan donant aquí. Havíeu... Saber com arribaran.
Havíeu tingut algun problema en el boliche? La gent era desobedient, seia malament, es treia la mascareta...
No, sempre podies trobar algun cas, però, vamos, aquí el boliche la gent és molt respectuosa i la veritat és que ens ho ha posat molt fàcil. Fins al punt de que, com bé dius, fa 3... Bueno, vam obrir el 18 de setembre, i havíem començat a notar que la gent es trobava a gust i feia que amigues, amics que no s'atrevien a venir vinguessin per la seguretat que oferia el cinema, com tots a Barcelona. I justament ara que començàvem a notar aquest petit increment de gent que començava a atrevir a vindre i tot, doncs bueno, hem donat aquest pas enrere totalment.
Alfons, endavant amb el boliche, respira a fons, però amb mascareta posada, sisplau, perquè us necessitem, O sigui, el tipus de programació que estrenéssiu l'Ua Vermella, no l'estrenarà ningú, aquesta pel·lícula. Es quedarà aquí contemplant.
Una santa llàstima no poder-la estrenar i que hi hagi gent que tingui l'oportunitat de poder-la veure.
Si la tornem a programar quan Catalunya pugui tornar a tenir cinemes... nosaltres farem una entrevista amb el seu director perquè teníem moltes ganes de parlar amb ell per defensar els seus valors. O sigui que...
T'ho agrairé com tantes coses t'he agraït que sempre ens has estat ajudant.
Gràcies, Alfons. Bona nit o mala nit, o digue-ho com vulguis.
Nit.
Ens retrobarem en aquella entrada del boliche on tan bon rotllo respira la gent que el programeu, vale?
Ens retrobarem allà i espero que sigui el més aviat possible. Moltes gràcies.
Gràcies, Aldo. Hi ha una persona que sempre ens atès també de meravella. Al llarg del confinament, cada vegada que necessitàvem informació, valoracions, sentiment en tot el que està passant, etc. És empresari, és l'empresari dels Verdi, és l'empresari de A Contracorriente, un total especialista en el cinema d'autor, en el cinema més exigent i en l'amor al cinema. Adolfo Blanco, hola, com estàs?
Alex, ¿cómo estás? De crisis en crisis vamos hablando. Cada vez que hay un susto hablamos.
Bé, jo espero que... Bueno, com a mínim, mira, vosaltres vau ser els primers que vau fer una cosa diferent fent el Barcelona Film Festival, que ja va ser una heroïcitat en aquell moment, que no sé si us ho han valorat prou, i sempre esteu al peu del canó, però clar, jo no sé fins a quin punt... És a dir, fins quan... Jo, com deia aquella cosa clàssica, jo envié mis naves a lluitar contra los ingleses, no contra los elementos, no? Fins quan es pot suportar una situació repetida com aquesta?
Pues la verdad es que cada vez que hay un susto de estos, retrocedemos muchas casillas. Llega un momento que cuesta, porque uno tiene el oxígeno que hay, vas tirando de reservas y la verdad es que ha sido un golpe, creo que es el golpe más duro desde que empezó el confinamiento, realmente, porque estamos en la temporada alta, estábamos empezando a recuperarnos. Yo vengo empleando desde hace tiempo un símil que me gustó, que es el del que se ha roto una pierna y ha estado inmovilizado mucho tiempo con la escayola, y cuando le quitan la escayola parece que nunca vas a volver a andar, y cuando llega un momento en el que apoyas ya un poquito con gran dolor, pero por supuesto no andas todavía, luego resulta que ya vas apoyando, cojeas. Bueno, pues ahora nosotros estábamos empezando a apoyar el pie, estábamos empezando a recuperarnos. Que nos vuelvan a poner la escayola nos hace pensar que tendremos que volver a pasar el calvario ese. Y francamente, nos pilla cansados. No puedo decir lo contrario. Y tú sabes que suelo ser muy optimista, pero ha sido un golpe que no esperaba.
Adolfo, diré una cosa, a veure, una reflexió. Veiem que tanquen tota la cultura, menys els museus. Sí. Veiem sí. que, evidentment, doncs, es prenen mesures. I també s'han de prendre mesures, això està clar, no? Sí. Però, per exemple, i recomanem demanen que teletreballem, però clar, aquí no poden ordenar. Clar. El que fan és tot el que han de fer, però una cosa que hem de fer tots és anar a treballar, no? I sí, està clar que sí, volen mantenir sí. la gent treballant. I sí. que han de defensar el món empresarial. Val. Sí, i llavors jo em pregunto, i les empreses culturals no són empreses? I dos, són prescindibles? És a dir, no era tan important la cultura per la salut de tots plegats?
És que, Àlex, esto que dices, mira, jo ayer estava en Valladolid, bueno, de hecho acabo de volver, aunque ahora se está pasando, en este momento empezaba la proyección de nuestra película Minari, que ya verás qué bonita es, y ayer estábamos en Valladolid precisamente reunidos con festivales de todo el estado, estábamos con muchos distribuidores, con gente de la industria, y estábamos hablando, y tomábamos como ejemplo Cataluña, que es después del decreto de alarma este, y de tener que irse pronto a casa, y resulta que fue la que reconoció la cultura y el cine como un bien esencial que me servía casi de salvoconducto la entrada del cine para llegar un poquito más tarde a casa. Este reconocimiento como bien esencial nos hizo confiar en que se había entendido que esta parte de nuestra vida hay que protegerla y tenemos que garantizar su supervivencia. No es la manera, francamente no es la manera. Porque si esto fuese acompañado, como parece que va acompañado de otros países, por unas medidas de ayuda real, pero es que la ayuda hasta ahora solo nos han ayudado a comprar hidroalcohólico. Es que es toda la ayuda que hemos recibido. Los cines han cerrado ya varios en Cataluña, han cerrado varios en todo el estado, y no sé si vamos a durar mucho. Yo creo que soy optimista, a pesar de lo que digo, pero tienen que ser conscientes de que cada vez que la sensación que da que se va de un lado a otro y que se dan palos de ciego genera mucha frustración.
Sí, precisamente, Adolfo. Buenas, ¿qué tal? Soy Alfons. Yo volia preguntar-te, és a dir, hi haurà evidentment un problema de recuperació econòmica, però al final això són matemàtiques per entendre'ns. Començo a patir més per al tema de la recuperació de la confiança del públic, no? Si un cop es va acostumant, no sé si això, com us ho plantegeu de cara al futur?
Pues evidentemente que este es el otro obstáculo que hay que superar. O sea, el otro día me parece que era en El País, porque circuló bastante un vídeo en el que se mostraba esto de los aerosoles, cómo se produce el contagio por el aire cuando hablas en una clase, en distintos ámbitos, y a los que vivimos del cine nos hizo entender por qué no ha habido ni un solo rebrote en el mundo en un cine, por qué no ha habido contagios, y es porque cuando no hablas, cuando estás sentadito en tu butaca con la mascarilla puesta, no hay rebrotes. Pero si resulta que cada vez que ves que se te dispara la cosa, lo primero que cierras son los cines, lo que estás diciendo es exactamente lo contrario de lo que está ocurriendo. Estás diciendo que allí hay riesgo. Y eso es mentira. No hay riesgo en los cines. Y se ha visto, se ha demostrado científicamente. No, el riesgo lo hay donde la gente está expuesta, donde la gente habla, discute. No quiero señalar a ningún sitio donde haya riesgo, desde luego en el ámbito familiar, desde luego en el botellón de los chavales, desde luego, o sea, ya me parece bien que se controle mucho todas esas cosas y que
y que se apele a la responsabilidad de los ciudadanos. Dejemos que la gente vaya al cine, que es casi lo único que nos sirve de bálsamo en estos momentos difíciles. O por lo menos no lo quiero, si a lo mejor estás aconsejando, porque yo me imagino que por aquí le voy a decir, no es coherente aconsejar a la gente quedarse en casa y al mismo tiempo permitir que un espectáculo público esté abierto. Porque sería como decir, quédate en casa, pero si quieres ir al cine, sal. Y me imagino que por ahí va en la búsqueda de incoherencia, pero está mal comunicado, porque en el fondo no lo has comunicado así. Lo que has dicho es, como medidas de protección de la población, cierre de cine, cierre de no sé cuánto. Pero si las salas de exposiciones yo no sé qué tienen, y ahí yo hablo, porque estoy comentando con alguien, lo vas comentando, o sea, no, es discriminatorio, no,
aquesta... no puede ser, no podemos... Aquesta idea la deixo plantejada, evidentment, perquè jo podria dir, bueno, mira, tots... però dius, i per què aquest sí i jo no? De la mateixa manera que deies, bueno, tancaran potser el cap de setmana, però no entre setmana. Bé, bueno, en fi, Adolfo, moltíssimes gràcies.
Oye, a ver si la próxima vez hablamos de que esto ya ha cogido color y velocidad.
D'aquí...
Y que apoyamos el pie con tranquilidad, me cachis.
Me cachis. Un abrazo, Adolfo.
Un abrazo, Alex, muy grande. Adiós, Alfonso.
I seguim endavant encara, perquè abans hem sentit a l'Oriol Tell parlant del Festival Inèdit, perquè és online sí. I es celebra igual, però al mateix moment ens ha arribat la notícia ahir que el Most Film Festival, clar, que també començava aquí 4 dies, ha hagut de suspendre.
El juny del 21, no?
I va al juny, el juny de l'any que ve. Un cas que podria ser similar, però que és una mica mig-mig, és el Festival de Molins de Rei, el Festival de Terror, que comença el dia 6 i, teòricament, fins al dia 15 de novembre. Javier Rueda.
Bona tarda, què tal, company?
Hola, Javier Rueda, com estàs? Codirector del festival. Bé, no sé, he llegit en algun lloc que teníeu un pla B, no sé exactament què és el que heu decidit i què és el que fareu a Molins de Rei.
Bueno, primer de tot, no entra en pànic, tot i lo que està passant. Però, bueno, a veure, nosaltres quan vam començar a preparar el festival ja veien el que estava succeint, perquè nosaltres ja vam començar a treballar al gener, però, òbviament, al març tot va canviar, no?, tot el paradigma. Ja vam començar a treballar en un escenari híbrid, on hi havia coses físiques i coses online. I, de fet, ja moltes de les coses físiques que havien començat a treballar també estaven treballant en paral·lel, per si ha arribat el cas no es podien fer, doncs, moure-les online. Llavors, entre avui i demà començarem a anunciar tota la resta d'activitats que passarem online, que sumaran a totes les que ja havien anunciat, no? Mm-hmm. Que ja eren unes quantes. En si mateix ja era un altre festival, era com un festival en si mateix a nivell de continguts. O sigui que esperem d'alguna manera pues, capejar el temporal, tot i que déu-n'hi-do.
Jo entenc que per un festival la venda d'entrades, poc o molt, és un suplement, un complement indispensable per fer números i clar... ja teníeu el pressupost fet amb aquesta venda d'entrades que ara no existirà. Llavors, aquí no sé si l'Ajuntament, la Diputació i el mateix Departament de Cultura, la Generalitat, que ha pres la decisió, seran benignes amb el festival si no cobreix els números que havíeu presentat.
És obvi que, òbviament, el paradigma serà molt diferent, també serà molt diferent la quantitat d'ingressos. I, òbviament, en format virtual els ingressos acostumen a ser molt més petits, no? Per les casuístiques que té el plantejar un festival amb una tarifa plana com funciona avui en dia l'exhibició virtual. Aquí, clar, aquí hem de veure com anirà tot, en el sentit de que, òbviament, les institucions, diguem-ne, l'ICEC en aquest cas és un bon principi, també l'Ajuntament de Molins és un bon principi, han recolzat moltíssim i estan posant moltes facilitats per adaptar el que era una resolució original d'ajuts al nou context, no? Que això és una cosa que està fent des del principi, no? I li hem d'agradir molt. I bueno, hem de veure com acabarà. Estem fent números ara mateix, tenim ja diversos escenaris sobre la taula que havíem, com et deia, havíem plantejat en els darrers mesos i pensem que ens en sortirem. Òbviament, hi ha coses que... Hi ha ingressos que no tindrem, també és veritat que hi haurà despeses que no tindrem, no? Com el tema de les persones convidades internacionals, etcètera, no? I fins i tot gastos d'estructura, de projecció, clar, això ja no entrarà.
No caldrà.
Hem d'acabar de fer números, però bueno, creiem que ens en sortirem perquè per sort hem tingut molt de temps per pensar-ho, perquè això, per llàstima, ja ve de lluny, i això ja ho tenim força pensat.
Javier, tenim cua de persones de diferents àmbits del món del cinema als qui estem també acollint per parlar de tot aquest drama... que estem vivint amb el cinema, però t'he de preguntar, perquè a banda de les múltiples activitats que fas i del Festival de Molins de Rei, estàs també dins del Cinema Sonzeig, que és una de les sales, és la sala més radical i independent que hi ha a Catalunya i per tant, dona'm alguna bona notícia, no tant, que espero, eh?
No, de moment no. Gràcies per les teves paraules, eh? Nosaltres intentem que sigui, com dius, el cinema més radical. A veure, les coses estan complicades, eh? El primer, òbviament, pues, suposo que com tots els companys i companyes del sector, pues, impotència i resignació, no? Què podem fer? Uh-huh. Ens han de fer tancar, pues, tancarem. Òbviament, estem una miqueta amb l'aire quan durarà aquest tancament, perquè, òbviament, ha dit 15 dies, però ja sabem això que va passar en el passat, no? Que eren 15 dies i després feien una pròrroga, etcètera. Nosaltres, de moment, aguantarem aquests 15 dies, diguem-ne, en actiu, tot i que sense obrir la sala, òbviament, però, bueno, diguem-ne que l'estructura es mantindrà. Sí que si en 15 dies fan una pròrroga, segurament tindrem que anar amb un altre ERTE, com van fer en el seu moment, no? Vull dir que jo crec que molts cinemes com el nostre, no? Cinemes petits, cinemes de resistència, tenim una flexibilitat i una resiliència, no? I també una opció de fer-nos cures, també, a la gent que treballem dins, que les grans estructures potser no poden suportar tan bé. El que passa és que, clar, després de lo que ha passat durant l'any, aquest cop és un cop molt fort, no?, el tornar a tenir que tancar.
Doncs visca Molins de Rei, endavant amb el festival. Ja parlarem del llibre, que hi ha molt que dir, i espero que pugueu tancar el pla B de bona manera, i que, a més, els Onzeig, també com tots els cinemes de Catalunya, pugui tornar a obrir a fer la seva concreta i meravellosa oferta. Javier, una abraçada molt gran.
Moltes gràcies, una abraçada, company.
I record als amics.
Igualment.
Doncs parlàvem de cinemes petits i després de grans estructures empresarials, i una de les més grans és l'empresa Balanyà, amb tants cinemes a la ciutat de Barcelona i amb tanta tradició, i tants teatres, també. Sí, i Maria José Balanyà és qui ara crec que tenim a l'altra banda. Maria José, hola, benvinguda, bona
hola,
nit.
Hola, què tal?
Malament, Maria José, què vols que et digui? No sóc un home feliç en aquests moments, no som a la finestra indiscreta, eh?
No, a veure, jo molt trista, vull dir que si vols saber, jo estic molt trista, i inclús et diria que una mica indignada per la manera que de vegades fan les coses, però molt trista. La situació és una tragèdia, ja que per aquesta teatre també, una tragèdia en tota regla.
He de dir que, clar, evidentment, fa 4 dies estava jo llegint apassionadament la reposició de la Jaula de les Loques, la presència al Coliseum del millor monologuista que tenim en aquest país. Ja no parlem és a dir, parlem de teatre, parlem de cinema, parlem de música, parlem de tot, i la meva pregunta, una vegada més inevitable, i espero sentir-te, Maria José, és: realment ho diuen en sèrio, que consideren que la cultura és un bé essencial d'aquest país?
Bueno, a mi em va preguntar quan això es va declarar així, la cultura, vaig dir, bueno, i això exactament què significa? Perquè no sé ben bé què significa. Vull dir, si tu m'ho pogués explicar seria fantàstic. La veritat és que ningú m'ho va saber explicar, i sembla que quan s'ha tingut que prendre algunes decisions, no sé si algú ha pensat que fa molt pocs dies havien declarat que la cultura era un bé essencial. No sé quines implicacions té el ser un bé essencial. De moment, nosaltres no n'hem notat massa.
Una pregunta, Maria José, soc l'Alfons. Balanyà va ser, no va reobrir de seguida els cinemes, va esperar un temps una mica més prudencial, perquè és el que estem parlant, sou una maquinària molt gran, moltes sales. Un segon tancament, què significa, no? I de cara al futur, perquè clar, engegar-vos no és tan fàcil, m'imagino.
No, tremendo, perquè a més és el que abans comentava, aquesta manera de fer, de que avui fas el requet perquè ja el compleixis demà, que cada vegada està sent així, amb un poc marge de maniobra tremendo, quan hi ha personal i ja s'ha de posar en marxa pues, tot el que són els cinemes i els teatres, home, nosaltres necessitem una mica de temps. Pensa que hi ha tota una sèrie de normes que han sorgit ara per la prevenció de Covid, d'higiene, de tal, que també tot això s'ha de posar en marxa, no és una cosa que féssim abans. S'està complint tot escrupulosament. Aquesta, això que estem dient, de que la cultura és segura, que les sales són segures, que prenem totes les mesures de seguretat, vida higiene és veritat, però això requereix d'un temps i requereix d'una formació també dels empleats i requereix de tota una sèrie de coses. Al fer-ho d'un dia per altre, nosaltres vam considerar que no podíem obrir abans. Havíem contemplat obrir al juliol. Sabeu perfectament que algunes de les grans estrenes es van anar retrasant. Vam contemplar després ja anar directament a setembre. Vam obrir el dia 18 de setembre, ara estic parlant dels cinemes, amb unes decisions d'aforo importants i amb unes mesures de seguretat, bueno, de seguretat d'higiene i tal, pues també jo crec que ho complien absolutament tot. Ara hem de tornar a tancar. Tornem a obrir? Pues, la veritat, espero que sí, però és un pal tremendo. Torna a començar, torna a posar en marxa una maquinària que, home, com és gran, és farragosa i costa de posar en marxa. Ho farem. Però, bueno, escolta, ens anem desgastant, també.
He de preguntar-te una cosa, perquè vosaltres esteu en contacte permanentment amb les grans multinacionals, les grans distribuïdores. Jo no dic grans, ara no estic discriminant, senzillament per la dimensió de la seva potència internacional i, per tant, també tot el món està patint una mica tot això, però clar, ara mateix. Espanya està obert al cinema, llavors a Catalunya no, s'estrenen les pel·lícules, llavors vosaltres, ja no sé si aquestes pel·lícules que havíeu de tenir ara ja renunciareu a elles i anireu a més endavant el que toqui, o reestructurareu tot, i en fi...
Clar. A veure, això tenim que tenir, pensa que acaba de passar, com qui diu, aquest últim tancament, i hem de veure com reestructurem les coses, perquè, clar, les pel·lícules s'han estrenat, si es poden estrenar a Madrid, es poden estrenar a Saragossa i tal, vull dir que no para, les pel·lícules que s'estrenen, perquè també tenim un dèficit de producte en aquests moments, vull dir, hi ha moltíssimes que s'han ajornat i algunes que han anat directament a plataformes, vull dir que això també ho tenim que tenir en compte. Si a sobre estem parlant al tren, diríem, de les que s'estrenen ara, bueno, pues no sé, pues probablement ens reenganxem quan sigui, però com que aquest quan sigui tampoc sabem quan és, que és dintre de 15 dies, serà dintre d'un mes, serà una mica més, no ho sabem. I llavors, depèn del temps que tingui que estar tancat, tenen que actuar d'una manera o d'una altra.
Escolta'm, només una pregunta més, perquè hem de donar pas a moltes veus, hem de dir que també hem volgut parlar i volem parlar amb el Departament de Cultura, amb l'ICEC, amb la gent de la Generalitat, que ha pres aquesta decisió, evidentment, per sentir més explicacions, i de moment no es posen. O sigui que, en fi, només una pregunta. Bé, a banda del drama de la jaula de les loques i tot això, no? Però jo he de dir, l'Aribau Gran corre perill.
Corre perill. Home, jo crec que hem demostrat moltes vegades de que tirem endavant contra viento i marea, perdona.
Ja ho sé. Però com és l'últim cinema d'aquella època meravellosa dels Novedades, de l'Alcázar, de l'Urgell, de...
Fantàcio.
Sí.
Està patint l'Àlex.
I que no existeixen per falta de públic. A veure, no és perquè...
No, ho sé.
Nosaltres tenim a l'Aribau, li tenim molt de carinyo a l'Aribau, han passat moltes coses de l'empresa importants per la família a l'Aribau, i de moment està obert, seguirem cap endavant, tenim idees per fer allí, però clar, hem de tenir una mica de tranquil·litat i una mica també de seguretat de que més o menys podem tirar endavant. Pensa que tots aquests últims dies, entre que primer restriccions de fort, després més restriccions, després acaba abans, després tot això vol dir un enrenou, i a nivell d'avisar, vosaltres intentem avisar a tots els que han comprat les entrades, i dic que en cinema no hi ha molta anticipada, n'hi ha molt poca, en teatre n'hi ha molta, clar, és avisar cada vegada, ara els avises de que els canvies de dia perquè resulta que l'aforament te l'han baixat. Ara els avises de que acabes abans, o sigui, no, que comences abans perquè et fan acabar abans. Ara els avises que és una altra cosa. I al final avui els avisa de que no vinguin perquè no podem fer funció. Home, jo el que no sé si això no ho podíem haver fet d'una altra manera. Respecto absolutament totes les normes, i sabeu que l'empresa nostra sempre ha respectat totes les normes que s'hagin de... que es dictin, i que si ha de ser així, pues vale. Però... Hombre, necessitem un marge. Igual que per posar-nos en marxa una altra vegada, necessitarem un marge.
Maria José,
perquè el millor passarà que algú no obrirà.
Una abraçada molt gran al teu germà, a tota la família Balanyà. i ja saps que estem aquí per vosaltres i que tornarem a parlar.
I que sàpigues que anava a portar el meu nebot a veure Tiburón perquè no l'ha vist mai i tenia ganes de veure-la, o sigui que a veure si la recupereu més endavant.
Escolta, jo espero, ara ja no sé quan, perquè com que no sabem què durarà ni què podem fer, però jo espero que hi puguis anar. Bueno, tu i tothom, però que hi pugueu anar, de veritat.
Moltes gràcies, Maria José Balanyà.
A vosaltres.
A reveure.
¿Qué demonios te ha pasado? ¿Qué te pasa? ¿Te ha atacado alguien en el bosque?
Ha sido el mismo bosque. Están vivos, Ashley, los árboles. Están vivos.
L'Alfons havia preparat això per recomanar coses de fenomen. Què era això?
Doncs Possessió Infernal i Moulin Rouge, evidentment.
Doncs ara parlem amb Nacho Cerdà. Nacho Cerdà és fenomen. És Nacho Cerdà, un dels temples de la cinefília, del bon cinema d'aquest país. Nacho, bona nit i gràcies per estar amb nosaltres.
Què tal? Bona nit o mala nit, no sé què tindria que dir exactament.
Però... Mala nit. Males nits, perquè a més es multipliquen les males nits. A veure, la primera pregunta. El fenomen estava anant bé? El fenomen pot resistir aquest tancament, com a mínim d'aquests 15 dies?
Doncs mira, nosaltres hem, com tothom, evidentment, hem tancat 3 mesos al març i 15 dies extra d'aquests que es van treure de la màniga, així de forma gratuïta, per tant, més 3 mesos i mig, fins a sumar això serien ja 4, probablement, 15 dies extra, que diuen que potser 4 i mig, per tant, imagina't tu tancar quasi un terç de l'any. Això fa mal a qualsevol persona. Nosaltres, evidentment, que podem continuar uns mesos més, però la nostra activitat, que és primordialment de repartir pel·lícules que no atrauen a tanta gent com una estrena. Per tant, ens passa una mica el mateix que altres cinemes que viuen dels blockbusters o les pel·lícules que s'estrenen comercials. I això, doncs, tampoc ho tenim, no? Bueno, hem de lluitar i intentar agafar-vos aquesta estratègia econòmica, economia de guerra, no? O sigui, posa't el casc i tira't a la trinxera, no?
En aquests moments, quins eren els tresors que estaven a punt de veure's el fenomen que cauen de la programació, per exemple?
Mira, el principal és que vam portar una còpia d'Interestel·lar, altre cop, la de Christopher Nolan, amb 70 mil·límetres, i anàvem a fer unes projeccions d'això, també de Dunkerque i de Tenet. Fèiem una especial Nolan amb 70. I a més, una sèrie de cicles. Nosaltres teníem un que anàvem justament ara a començar, que era el del Paul Verhoeven americà. Teníem el de la segona part d'un cicle que vam fer de James Bond, que també començava al cap de setmana. I doncs, clar, hi ha moltes coses. La gent, jo no sé molt bé, sincerament, com prenen aquestes decisions, no? D'aquesta forma tan aleatòria, perquè sembla que estan provant i donant los palos de ciego, no? Com es diu. Jo crec que... Bueno, no ho crec jo, és que ells mateixos també es van omplir la boca dient que la cultura és segura, no? I els cines són segura, que ara de cop i volta no ho és, no? I ara de cop i volta doncs, tanquem els cinemes, però deixem el transport públic que va patat a gent, no? Tot és molt coherent, entens? Vull dir, és com... Bueno, estem dirigits per gent que són... Bueno, són uns mediocres, bàsicament. I no tenen cap mena d'estratègia ni de pla.
Han dit que hi haurà un seguit, i és l'última pregunta, Nacho, que proposen i ofereixen un seguit d'ajudes econòmiques que s'han de sol·licitar, i jo em demano si mouràs tots els fils i faràs totes les gestions burocràtiques per aconseguir...
Mira, jo tinc una cosa respecte a això, Àlex. Alemanya estan pagant una... O sigui, tanquen, evidentment, i diuen, bueno, doncs això s'ha de fer així, perfecte. Però l'Estat està allà darrere donant suport. Tu saps l'ajuda que estan donant per tot el sector de la restauració?
El 75 era?
1.500 euros. 1.500 euros.
Aquí, vols dir aquí.
Sí, aquí. Uh-huh. Aquí. En canvi, allà, doncs, tens, i si no m'equivoco, perquè avui ho estava investigant, estan parlant de que l'Estat et paga el 75% de la teva activitat, el teu diguéssim, gasto, i el que es diu el lucro cessante, no? És a dir, que el fet de tancar implica deixar d'ingressar, no? I una sèrie de coses que clar, aquí no estem en compte, això, és, bueno, vais a cerrar i aquí, paz, i mañana, glòria. Ah, no, això no funciona així, senyors, eh? O sigui, no, dona la sensació que no tenen absolutament ni idea de com funciona una empresa, Bueno, a la vista està, perquè després tenen una administració que no funciona en absolut, eh? I que tiren els diners pues, d'aquella manera més estúpida, no? Sí, sí, tu, és que, sincerament, no estem en mans de gent que no saben administrar res, ni l'escalera de vecinos.
Són paraules del Nacho Cerdà, evidentment, en un moment dolorós i, a més, irritant, de tot plegat i contradictori.
Home, potser,
sí, clar.
Alex,
sí, sí, per això, per això.
Només, no només jo, o sigui, molta gent. Avui el Toni, també, del Girona, estava dient, m'entens, per Twitter, d'això, ja n'hi ha prou de maltractament, ja n'hi ha prou que... M'entens? A què ve això? De que, bueno, los museos se quedan abiertos. Però què vol dir això? Saps? Què passa? El virus només va als cines, només va als teatres. No? O sigui, els teatres encara amb més dificultats, encara. Saps?
Nacho, et fem costat. Moltes gràcies i espero tornar a seure a les confortabilíssimes butaques d'un espai airejat com el Fenòmena amb un pantallón que és únic per submergir-te en el món del cinema.
Doncs gràcies per el vostre suport. Jo ja et dic, o sigui, nosaltres, com tothom, estem fent un esforç brutal, però brutal, per mantenir una activitat cultural a la ciutat de Barcelona. Escolta, molta gent de fora li agradaria tenir un Fenòmena. Moltíssima gent. I clar, això és, vinga, tira milles, tu, saps? Donen patades constantment i obstacles i pals a la roda. Això és que escriu, no? És increïble. Però bueno, escolta, Àlex, gràcies igualment.
Bona nit, Nacho. Mala nit, ja Nacho.
Sí, sí, mala nit.
Adéu-siau, fins aviat.
Adéu.
Ja ho veieu, eh? Hem parlat amb el Nacho Cerdà de Fenòmena, amb el codirector del Festival de Molins de Rei, Javier Rueda, amb Adolfo Blanco, dels Verdi a Contracorriente, amb l'Alfons Mas, de Boliche, amb la Maria José Balanyà, de l'empresa Balanyà, amb la Marta Esteban, la productora de Sentimental, que s'ha quedat sense estrenar a Catalunya la pel·lícula. Ai, avui no hem pogut parlar amb l'IFEC, amb l'Institut Català de les Empreses Culturals, ni amb la Generalitat. És a dir, hem sentit tot una part i l'altra ja s'ha manifestat. Han decidit i prou, però clar, volíem sentir
clar.
Raonaments, explicacions i esperances. Ens hem polit la primera part de la finestra indiscreta d'avui, però és que realment el tema ho demanava i havíem de fer companyia a tot el sector. A la segona part, moltes altres coses i diferents. Ara, per acabar, però no marxeu, una petició musical d'aquelles que ens feu i que sempre ens agrada sentir. Elvis Presley y Fan in Acapulco.
Hola.
Hola. Qué agradable sorpresa.
¿Puedo acompañarle?
¿Tiene mesa reservada? Esta es demasiado pequeña para dos.
Si lo cree así, puedo encontrar otro sitio.
No. Es para mí un honor.
Gracias. ¿Qué ha pedido?
Lo he olvidado. El camarero ha debido irse de excursión.
Tenga paciencia. Está en México. Les gusta preparar bien la comida. Tardan, pero merece la pena esperar.
My heart beat like thunder. Who makes my temperature rise? Who makes me tremble with wonderful rapture, with one burning glance from her eyes? Margarita, once I was free as a gypsy, a creature too wild to tame. Then suddenly I saw Margarita, and I was caught like a moth in the flame. Margarita is her name. Margarita. Her lips have made me a prisoner, a slave to her every command. She captivates me and intoxicates me with the one little touch of her hand.